Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'administració i els sindicats donen llum verda a l'avaluació de salut mental del mestre condemnat per assetjament Miquel Roldán, qui per ara no s'haurà de sotmetre a aquest examen psicològic perquè des d'avui matí està de baixa laboral. S'obre la porta així perquè les famílies tornin a dur els seus fills a l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina, on té plaça d'interí aquest mestre. De fet, perquè els infants arrenquin el curs, ja que des del passat dia 10 no van al centre en protesta per la presència de Roldán. Avui vespre, l'associació que les agrupa, que també ha iniciat un procediment legal per aquesta qüestió, comunicarà si posen fi a aquesta aturada. És el darrer capítol d'aquest polèmic cas, protagonista de la actualitat avui dilluns 22 de setembre. Iván López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Maria Eugènia Queglas. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per aquesta xifra, 447. És el nombre de dones víctimes d'explotació sexual que Cort ha comptabilitzat a Palma un 86% sense papers.
L'Ajuntament ha presentat avui l'informe sobre aquests casos corresponent a l'any passat i determina que un terç de les 1.500 dones que exerceixen la prostitució a ciutat presenta indicis de ser víctima del tràfic de persones. El perfil és el d'una dona jove en situació administrativa irregular, en responsabilitat familiars i en dificultats per tenir un habitatge.
El principal acusat en la macroestafa de Lujo Casa ha negat les acusacions, però admet que hauria d'haver donat la cara.
Carlos García Roldán, considerat cervell i cap de la trama immobiliària, ha declarat avui en el judici sobre la macroestafa, que s'eleva a més de 3 milions d'euros, invertits en promocions que mai no varen ser entregades. Hi ha al manco 235 afectats.
Nou episodi en la crisi de l'aigua a Maó. S'inicia el procediment per sancionar l'empresa Hidroval, responsable de l'abastiment d'aigua a la ciutat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Sobre expedient sancionador per deficient gestió i comunicació d'incidències. L'empresa tindrà ara un termini de 10 dies per al·legar-hi. S'enfronta a una sanció de 3.800 euros i, sobretot, l'advertiment de rescissió del contracte si no es prenen, diuen, mesures per millorar la gestió d'aquestes incidències. Salut va ordenar fa un any el tancament de la planta desnitrificadora i, des d'aleshores, els maonesos no tenen aigua potable.
Veïnats i hotelers de Serenal demanen a l'Ajuntament de Llucmajor que posi solució a l'acumulació de fems al carrer. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Més d'un centenar de persones s'han concentrat avui de matí davant les oficines municipals de Serenal. Denuncien aquestes persones que durant tot l'estiu els contenidors han estat plens de fems perquè l'empresa concessionària, asseguren, ha reduït la periodicitat de recollida. Denuncien que la brutor s'acumula i que fa molta de pudor. Els hotelers de Serenal també s'han afegit a aquesta reclamació perquè asseguren que la imatge turística se'n veu molt perjudicada.
A Eivissa, les persones amb discapacitat i les seves famílies han d'esperar de mitjana 21 mesos per rebre les valoracions dels professionals del govern i, per tant, per poder accedir als recursos. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Els eivissencs són els que més han d'esperar de les illes per rebre aquesta valoració. El govern treballa en un pla de xoc per reduir aquesta espera de les persones amb discapacitat de l'illa. Esperen poder donar més detalls sobre aquest pla la setmana que ve a Eivissa. Han avançat, però, que es mirarà d'incrementar el personal que fa aquestes valoracions.
I pel que fa als esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
El Mallorca se li resisteix la primera victòria de la temporada.
L'equip mallorquinista tan sol va sumar un punt contra l'Atlètic de Madrid, que va jugar més de 20 minuts amb un futbolista menys. Leo Román va aturar un penal i Jan Virgili va revolucionar el vermell amb una gran centrada a Morici, que el Kosovo va rematar de cap aconseguint l'empat a un. A la primera federació també empat un gol de l'Audi Eivissa a casa contra l'Antequera. El Pitius es perden el lideratge i la futbolista felanitxera Mariona Caldentei podria convertir-se avui en la millor jugadora del món si guanya la pilota d'or. La gala se celebrarà a les 9 del vespre a París.
Pendents del temps avui, amb un avís meteorològic ja rebaixat després d'un vespre de trons i llamps, especialment a Mallorca. Santa Maria és, de fet, el municipi on més ha plogut i la tempesta ha provocat talls de subministrament elèctric a diferents pobles de l'illa. Què ens n'espera en les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui comença la tardor, avui cap vespre, a les 20 hores i 21 minuts, i pensant que aquestes pròximes hores ho seran una mica de tardor, perquè el temps ha canviat en general i ha fet una refrescada que ja estava anunciada, però que fins i tot és sorprenent, entre 4 i 8 graus de diferència respecte a les temperatures d'aquest cap de setmana tenim ara mateix. Per exemple, a Menorca no hi ha cap termòmetre que superi els 23 graus, queden en fora els 30 que teníem aquest cap de setmana. Igualment a Mallorca, ara mateix, i a les Pitiuses, temperatura de 24-26 graus, les més elevades. Per tant, aquesta refrescada és notable en general. Després hem de parlar de tempestes. La nit passada han estat intenses però molt mal repartides. Han donat l'esquena a les Pitiuses, han afectat Mallorca i Menorca, però d'una manera també molt irregular, i han caigut fins a 41 litres per metre quadrat. Aquí on més ha plogut, que és en Esverger, Esporles, cap a la part del Ponent, de la Serra de Tramuntana. I després hi ha quantitats molt mal distribuïdes, 26 a Santa Maria, per exemple, 17 a Campos també, 10 a Sineu, i en el cas de Menorca destacant 8 en Mercadal o 5 a Ferreries, que per cert aquesta tempesta també ha deixat un cop de vent de 118 km per hora en el cas d'Esmercadal. No acaba de fer net, avui cap vespre encara quedaran restes de núvols, però ja no esperan tempestes que siguin tan destacables i tan importants. Això sí, fins a mitjan cap vespre pot fer qualque ruixat, sobretot a Menorca, també a punts del nord i del nord-est de Mallorca, difícilment a la resta, fins i tot farà sol en el cas de les Pitiuses. El vent de component nord afluixa, però només ho fa transitòriament, perquè a partir de demà es torna a reforçar, en cop de fins a força 6, que sobretot a Menorca i en el nord i nord-est de Mallorca seran més destacables. També cap al nord d'Eivissa podrien superar puntualment els 60 km per hora. Situació marítima alterada, per tant, aquestes pròximes hores. Quant a l'estat del cel, demà han de dir que tampoc faran el del tot, encara esperam alguns ruixats, que puntualment podrien ser moderats, fins i tot acompanyat de tempesta, preferentment a Mallorca i a Menorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el docent condemnat per assetjar un exalumne està de baixa mèdica. És per això que de moment no haurà de passar per l'examen mèdic tal com li requereix la comissió paritària. Per majoria, avui, la Conselleria d'Educació i els sindicats han acordat que Riscos Laborals avaluï l'estat de salut i si Miquel Roldán pot continuar fent feina de docent al centre Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Roldán és docent interí en aquesta escola pública i els pares i mares fan 9 dies que fan vaga d'assistència perquè no volen que aquest mestre condemnat tingui contacte amb els seus infants. Carmen Moreno.
La Conselleria d'Educació tenia previst citar Miquel Roldán demà mateix per passar aquest examen mèdic, que consisteix en una avaluació mèdica en riscos laborals, i si així es determina hauria de passar després, s'hauria de sotmetre a una avaluació psiquiàtrica. De totes maneres, quan Roldán pugui tornar a treballar, s'activarà de manera immediata tot aquest procediment mèdic. Si s'hi nega, s'enfronta a l'obertura d'un expedient disciplinari greu.
Ara les famílies estan a l'espera de rebre la confirmació oficial del fet que el docent està de baixa.
Sí, el representant dels pares i mares, Vial Cardona, ha explicat a IB3 Ràdio que si se'ls confirma que és així, que l'escola de Son Sardina és un lloc segur, els infants tornaran a les aules demà mateix. Avui vespre oferiran una conferència de premsa a l'espera de tenir les darreres novetats sobre el cas. Mentrestant, les famílies ja s'han autoorganitzat i tenen clar que si no hi ha garanties que l'escola sigui un lloc segur per als infants, aquests rebran formació demà mateix dimarts fora del centre escolar. Es tracta, hem de dir, d'un cas sense precedents. Declaracions al programa El Dia de Vial Cardona.
Si això segueix així, doncs el que farem és proporcionar als nostres nens el que l'administració no proporciona. Un entorn segur, i ens dedicarem nosaltres a donar-los la formació.
El passat mes de febrer els sindicats varen votar en contra que el docent condemnat per assetjament passés per aquest examen mèdic, però la pressió per part de les famílies, fa 9 dies, com han dit, que fan vaga, ha fet que ara 4 sindicats es decantassin pel sí. El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoro, explica que ha actuat en responsabilitat.
Han reiterat la nostra preocupació per aquesta situació, que no volen que vagi més, tant pel bé dels alumnes, les famílies, els propis mestres, i simplement considerar pues, que era el millor seria positiu que aquesta persona es sometés en el servei de prevenció de riscos per avaluar si podia comportar un risc i donar tranquil·litat a totes les parts implicades, inclús ell mateix.
El sindicat Unió Obrera Balear explica el seu malestar i el d'altres sindicats que consisteix, diuen, en que la conselleria ha traslladat la responsabilitat del cas als representants dels treballadors. És el seu coordinador, Albert Bonin.
Nosaltres pensem que el procediment de vigilància obligatòria de la salut és seguretat jurídica, però que l'administració l'ha aplicat malament en aquest cas, perquè han transferint a la part social tota la responsabilitat. Una prova de que ha instrumentalitzat aquest procediment és que se va aplicar per febrer i no va sortir el que volia l'administració.
La Conselleria d'Educació reitera que no té potestat per prendre mesures cautelars que li reclamen les famílies. Diu que no pot traslladar el docent a fer feina a la Conselleria d'Educació, allunyat del contacte amb els infants, perquè la normativa li ho impedeix. Aquesta ha de ser una opció voluntari del propi mestre. Educació més assenyala que si tingués potestat per retirar el docent condemnat ja hauria actuat fa estona.
És una de les xifres destacades del dia. Una de cada tres dones que exerceixen la prostitució a Palma és víctima de tràfic o d'explotació sexual. Així ho posa de manifest el darrer informe de l'Ajuntament, que demostra com de cada vegada és menys necessari per als proxenetes dur aquestes dones enganades des de l'estranger. Ara es nodreixen de les víctimes que ja viuen a l'illa.
A Palma es calcula que l'any passat 447 dones van ser víctimes de tràfic o d'explotació sexual. Per nacionalitats, la gran majoria són llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia. Segons l'estudi de Cor, de cada vegada hi ha més dones que exerceixen la prostitució, pisos i festes particulars. I també, de cada vegada, els proxenetes en capten més víctimes a Espanya, sense necessitat de dur-les enganades de l'exterior. Lourdes de la Cruz és tècnica d'igualtat de l'Ajuntament.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene. Y que cada vez resulta más necesario, o sea, cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. Las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de persones estrangeres que ja viuen en el país per explotar-les sexualment.
Tot i que el mercat de la prostitució no decau, l'Ajuntament de Palma destaca el resultat del seu programa d'ajuda que dona suport a aquestes dones des de tots els àmbits, des del sanitari a cursos de formació per poder canviar de vida. La regidora d'Igualtat, Lourdes Roca, calcula que l'any passat el 92% de les afectades va rebre alguna ajuda municipal.
L'informe ens mostra que el 92% de les víctimes ha rebut atenció social accedint a recursos essencials com ajudes econòmiques, acollides residencial i gairebé la meitat ha participat en activitats formatives i d'orientació laboral obrint camins per a una vida autònoma. Tot això demostra que malgrat les dificultats hi ha resposta concreta.
El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nins i Nines es celebra cada 23 de setembre, demà, per abordar una de les principals problemàtiques socials arreu del món. La prostitució és, segons els experts, el tercer negoci il·legal que més doblers dona després del tràfic de drogues i d'armes.
El Partit Popular acusa el govern espanyol de desprotegir les víctimes de violència masclista de l'Estat després que s'hagin conegut les errades que han patit aquest dispositiu. Positius. El ministre de l'Interior, però, ho nega i manté que el PP difon notícies falses amb l'objectiu de desacreditar la feina que es fa en favor de les dones. Olivia Navarro.
Aquí a les Illes, el Partit Popular presentarà al Parlament una proposició nova de llei sobre aquesta qüestió. És el portaveu parlamentari Sebastià Sagreras.
Que no sols les va desprotegir, sinó que han vist com centenars d'agressors s'han acostat a les seves víctimes de manera impune i, per tant, avui registrem una iniciativa no només per denunciar la gestió de la ministra, sinó per saber també la incidència que ha tingut en realitat aquesta desprotecció a les víctimes en concret de la comunitat autònoma.
El ministre de l'Interior, però, nega que les disfuncions a les polseres protectores per víctimes de maltractament les hagin posat en risc en cap moment. Fernando Grande Marlaska reconeix que aquests dispositius han patit errades, però en cap cas, diu, ha compromès la seguretat de les víctimes que mantenen de seguir confiant en un sistema que les protegeix.
En ningún momento existía una brecha de seguridad para ninguna de las víctimas de violencia de género, con lo cual es la gravedad de lo que decimos, la gravedad de infundir bulos en ese sentido, porque generan, sin duda alguna, o pueden generar una desconfianza de las víctimas hacia un sistema.
La delegada del Govern contra la violència de gènere, Carmen Martínez Perza, té previst compareixer aquest dijous al Congrés per informar sobre la situació. Ara mateix hi ha 4.800 polseres operatives a l'Estat, el doble si se sumen les que duen simultàniament víctimes i agressors de violència masclista, això amb l'objectiu d'avisar si es trenquen les ordres d'allunyament. Segons ha destacat la secretària d'Igualtat del PSOE, des de 2009, quan es va establir aquest sistema, més de 20.000 dones les han fet servir. Cap d'elles ha mort mentre duia un dispositiu.
14:15, fem una breu pausa a l'informatiu i continuem amb més qüestions de l'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho avançàvem en titulars. El cervell de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però sí que reconeix que hauria d'haver donat la cara davant dels clients que varen perdre en total més de 3,3 milions d'euros invertits en promocions immobiliàries que mai no varen ser entregades. Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Avui ha declarat a l'Audiència Provincial.
Roldán manté que és totalment innocent de la macroestafa immobiliària que deixat 235 afectats, alguns d'ells parelles joves que ja pensaven que reservaven el seu primer pis. Persones que havien fet avançaments de compres d'habitatge que mai no es varen arribar ni tan sols a aixecar perquè mai no varen tenir llicència d'obra per poder construir-se. Fins i tot les imatges, els renders, amb els quals es captaven els clients, correspondrien a altres promocions que eren totalment alienes a Lujo Casa.
En la seva declaració, Carlos García Roldán manté que no hi ha estafa possible, ja que tots els compradors eren conscients dels riscos que assumien en aquestes operacions.
També ha explicat que va intentar de totes les maneres possibles aconseguir finançament per poder fer les obres, fins i tot ha explicat deixant-se 712.000 euros al casino, ja que, diu, ell era un home amb sort i pensava que així podia aconseguir la quantitat necessària per arrencar les obres. La realitat, però, segons les acusacions, també Fiscalia, és que destinava els dobers rebuts per reservar els pisos en una vida plena de luxes, en restaurants, serveis de companyia, joies, vehicles i també, ja ho han sentit, el casino. La Fiscalia demana per ell 16 anys de presó i el pagament d'una fiança de 446.000 euros. Ara ho han de declarar altres acusats, entre d'ells qui era el seu soci, per qui el Ministeri Públic reclama 10 anys de presó.
I l'associació empresarial BNI Balears demana reduir la pressió fiscal a les illes i polítiques que facilitin l'accés a un habitatge. La primera enquesta entre els associats reflecteix preocupació per la manca de personal qualificat.
Aquesta organització aglutina 400 empresaris de les illes en diferents grups selectes que cerquen generar sinergies entre ells. Més del 60% dels associats considera que està millor que fa un any i 8 de 10 esperen créixer en el proper any. En aquest cas, afronten amb preocupació la possibilitat de contractar personal. Ho explica Patricia Martino, que és la directora executiva de BNI Balears.
Des del sector tecnológico, buscando ingenieros cualificados, hasta en empresas de construcción cuando están buscando personas para trabajar en obra con una cualificación mínima, porque realmente el acceso a la vivienda ahora mismo es algo imposible.
Segons confessa Joan Coll, el director regional de BNI Balears, els associats demanen rebaixes fiscals i reducció de la burocràcia.
Tenen molta preocupació per la pressió fiscal. La pressió fiscal els està ofegant. La normativa regulatòria també a certs empresaris els està preocupant perquè estan limitant les seves possibilitats i també la manca de personal.
Una menor pressió fiscal i ser present a les xarxes socials també és imprescindible per a totes les empreses. El comerç local no s'escapa d'aquesta tendència i per mirar de facilitar l'entrada dels comerços al món digital, l'Associació de Comerciants i el Consell de Menorca han posat en marxa diversos cursos per aprendre a publicar a xarxes com Instagram, Excel.
Un exemple el trobem a Casma Talasser, a Maó. La implicació dels fills i l'habilitat per adaptar-se als nous temps ha estat la clau perquè aquest negoci familiar hagi fet 70 anys i aspiri a fer-ne molts més. En Nando Pons n'és propietari.
El millor resultat és dels vídeos. Els vídeos, a la gent li agrada més els vídeos, se comenta més en xarxes, te contesta, en venen...
Al centre de jardineria Esbosc també van començar duent ells mateixos les xarxes socials, però finalment van acabar contractant una empresa externa. Marc Sanz és gerent.
Moltes preguntes que ens anàvem fent, hem dit, escolta, si no la fan aquí en privat, doncs anàvem a fer públiques totes aquestes consultes, dubtes que tenen els nostres clients. I clar, la nostra comunitat ja hem sortit de fora, de Menorca, no?
Dediquen un dia al mes a gravar diversos vídeos que publiquen periòdicament a les xarxes. El tracte familiar, els consells personalitzats, la confiança en els productes... En definitiva, els valors del comerç local són també clau per a l'èxit a les xarxes socials.
Més coses. El sòl industrial a les Balears només ocupa el 0,2% del territori. És per això que la patronal de la construcció en reclama més davant el domini del turisme.
El sector dels materials de construcció lamenta la manca del sòl industrial. Per això demanen que els polígons no siguin només de serveis com passa a la majoria de pobles, sinó que repensi la indústria balear com a única alternativa viable al món del turisme. Toni Garí és el president de Construïm, la patronal del sector dels materials de construcció.
Per una banda, la falta de sòl industrial, que no s'ha fet promoció, és a dir, se fan moltes de promocions per fer urbanitzacions i fer edificació, però la indústria està totalment oblidada. Després, l'altre punt que posam és que s'ha d'invertir més en innovació, sobretot en innovació empresarial. I el tercer punt és, com dic, el tema de que han de solucionar el tema de les exportacions.
El president de la Federació d'Entitats Locals, la Felip, Jaume Ferriol, està d'acord en crear sòl industrial, tot i que per part dels ajuntaments no en té cap demanda específica. Això sí, precisa que a la fi són els municipis i sobretot els mateixos empresaris els que han de determinar l'ús del sòl.
Des de l'administració poden crear sòl per fer polígons, però després ja és aquella persona que compra aquell sòl o que compra ja la nau feta que decideix el que posa allà de dins. Tu no li pots dir, no, aquí només hi pot haver ferreteries, o només hi pot haver material de construcció.
L'Associació d'Industrials, ACIMA, dona suport a les iniciatives a favor de la indústria, sempre que arribin acompanyades, diuen, de consensos entre els agents. És el seu president, Toni Monge.
Nosaltres, com a ACIMA, tot el que siguin projectes en favor i en pro del sector industrial, pues nosaltres estem encantats. Això sí, han de venir consensuats, analitzats, pensats per tots els actors que estiguin en el sector industrial, perquè siguin projectes adaptats en el present i en el futur.
En tot cas, Construïm vol lluitar contra la idea antiga de fàbriques renoveres i contaminants. De fet, entre d'altres iniciatives, han posat en marxa entre tots els agents del sector un clúster de la construcció que veurà la llum d'aquí poc, amb el qual volen fer força ara que el govern prepara el pla d'industrialització de les illes per demanar que això es tingui en compte i que es resolgui per part de les administracions.
A la plana política, el ple de demà dimarts, el Parlament serà molt descafeïnat perquè la presidenta del govern, Marga Proens, serà a Brussel·les, al Comitè de Regions. A la sessió de control hi haurà moltes preguntes sobre com es gestiona la migració i la situació a les escoles. Políticament, però, seguirà la ressaca sobre el finançament dels partits després que l'exdiputada de Vox, Idoia Ribas, denunciés unes suposades irregularitats que, per cert, no veuen els grups parlamentaris.
L'Esquerra aquesta vegada es posa al costat de Vox, no políticament, però sí pel que fa al funcionament financer intern. Tant el PSIC com Més per Mallorca asseguren que és lògic que els grups parlamentaris cedeixin les assignacions parlamentàries als partits. Una altra cosa és que en fa la formació amb aquest doblés. En tot cas, mantenen que els partits estan totalment fiscalitzats pels tribunals de comptes. El portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreres s'han confrontat respecte de la utilització del vot del que alguns tillen de trànsfugues.
No vamos a hablar con trànsfugues,
Y por tanto, lo que digan o no digan los tránsfugas, pues es un problema de Vox y es un problema del Partido Popular, que ha permitido o que ha ayudado también a tener este escenario de pactar con tránsfugas, con no adscritos, y tener también la gobernabilidad de Proens en base a todo este tipo de personajes, que después sucede lo que sucede.
Aquesta vinculació d'en fora, que ara vol fer el senyor Negueruel en seu grup parlamentari popular, o sorpresa, Ventura resultaria que en qui voten més vegades de manera coincident, i veus, tampoc vull dir que s'hagin segut a negociar, igual que no van fer naltros, Ventura en seu Partit Socialista.
La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, convida indirectament la seva excompanya d'escó a anar als tribunals si veu qualque irregularitat.
Las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes y muy claras, y que además son públicas, por lo tanto, no voy a ser yo que tenga que desmentir. Yo, de todos modos, sí le voy a decir una cosa. Si yo, estando en Vox, viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes. Me iría directamente a los juzgados.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, creu que tot és producte del desgavell intern de la formació.
Tot ho emmarca dins un procés de conflicte intern i, per tant, ho poso tot en quarantena, i jo el que mir són els papers, perquè són els papers el que compten. Dic que la part que més me preocupa no és la transferència de dobbers del grup parlamentari en el partit polític, sinó una altra cosa, que és la transferència a una fundació amb unes finalitats de caire personal.
Casualment, avui un dels exdiputats de Vox, Agustí Boades, ha anunciat que conviden els partits polítics a modificar la llei de finançament dels partits perquè puguin de deixar de rebre dobrers dels seus grups parlamentaris. Un desig que, escoltant els grutzillans, sembla inviable.
La Fiscalia demana al Tribunal Suprem l'absolució del fiscal general de l'Estat del delicte de revelació de secrets. Considera que no es pot atribuir a Álvaro García Ortiz cap intervenció en la filtració a la premsa d'informació sobre el cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
El Ministeri Públic manté que els fets no són constitutius de cap delicte i demana a l'alt tribunal la lliure absolució del fiscal general. Planteja més la citació d'una vintena de testimonis, entre ells l'empresari Alberto González Amador, qui exerceix d'acusació en el procediment judicial.
Nou episodi en l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. L'entitat basca ha decidit millorar l'oferta un 10% per intentar convèncer els accionistes del Sabadell. La contraprestació serà tota en accions.
Concretament, ofereix una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,84 del Sabadell. Els accionistes del Banc Català, que a dia d'avui ja haguessin acceptat l'oferta anterior, també es beneficiarien d'aquestes noves condicions. L'anterior oferta combinava títols, però també efectiu. L'entitat basca oferia una acció per cada 5,55 del Sabadell i també aportava 70 cèntims. Tot apunta, però, que el Consell d'Administració del Sabadell la rebutjarà. El seu conseller delegat, César González Bueno, manté que aquesta nova oferta del BBVA és pitjor que la primera que va fer l'entitat en el seu moment. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola.
Antes nos ofrecían un 16,2% del conjunto y ahora nos ofrecen un 15,3%. Y, por lo tanto, si aquella la rechazó el Consejo por insuficiente, esta, pues ya veremos qué hace en los 5 días que tiene para hacerlo. Pero no parece que sea muy atractiva. Además, bueno, pues prácticamente no tiene prima, cuando las primas suelen ser de entre el 30 y el 40%.
L'ONU aborda avui a Nova York la qüestió palestina, la solució dels dos estats, tot mentre creix el reconeixement internacional i el rebuig a Israel per la massacre a la Franja de Gaza.
El Regne Unit, el Canadà i Portugal ja han reconegut l'estat palestí. S'espera que França el reconegui en la Conferència Internacional de la ONU i que s'afegeixi així als 147 països que ja ho han fet. Davant els darrers reconeixements, el primer ministre israelià ha afirmat que l'establiment d'un estat palestí no tindrà lloc.
Tenc
un missatge clar per a aquells líders que reconeixen l'estat palestí després de l'horrorosa massacre del 7 d'octubre. Estau donant una gran recompensa al terrorisme, diu Netanyahu, i diu a més que té un missatge. Això no passarà, no s'establirà un estat palestí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà en aquesta trobada i el rei Felip VI hi anirà demà a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
D'un conflicte a un altre, perquè la Comissió de l'ONU, que investiga la violació de drets humans a Ucraïna, acusa Rússia de crims de lesa humanitat.
Els investigadors denuncien atacs russos indiscriminats sobre la població civil, bombardejos amb drons sobre zones poblades per obligar la població a un trasllat forçós i a annexionar-se així més territoris. A més, afirmen que els russos fustiguen i ataquen civils desarmats.
I novetat sobre les tasques de recerca de l'home desaparegut a Sant Quintí de Mediona, a la província de Barcelona. Els equips de rescat han trobat un segon cos a la zona on va desaparèixer pare i fill en un cotxe arrossegat per la força de l'aigua.
El cos podria correspondre's al pare que viatjava amb el seu fill localitzat mort diumenge quan la crescuda sobtada del riu el va arrossegar torrent avall. De moment, el cadàver encara està pendent d'identificar.
I amb aquesta punta arribarem a les 2:30, és moment a l'informatiu migdia. Ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia. Aquest renou que sentireu ara ha estat avui de matí davant les oficines municipals de Serenal de Llucmajor. Aquest que sentiu són el crit de veïnats contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els demanen que posin solució a la recollida dels fems perquè asseguren la brutor s'acumula als contenidors perquè l'empresa la replega amb una freqüència insuficient.
I cort, l'Ajuntament de Palma paralitza la demolició de l'edifici de Gaspar Bennassa del carrer 31 de desembre.
Segons Arca, l'Ajuntament de Palma ha hagut de recular perquè l'informe del Consell de Mallorca és vinculant i en prohibeix la demolició al Consell. Ara demana a cort que catalogui aquest edifici de l'Eixample de Palma.
El Consell construirà una nova rotonda d'accés a la Universitat de les Illes Balears, és a dir, el campus a l'altura de l'edifici del rectorat a Sant Lledó.
Així es reforçarà la seguretat en aquest punt conflictiu de la carretera de Valldemossa. La inversió serà de 850.000 euros i la previsió és que estigui enllestida a finals del 2026 o principis del 2026.
Una actuació demanada i esperada a una de les carreteres de Mallorca i precisament en aquest punt del programa de l'informatiu volen saber com és la circulació arreu arreu de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'Incoforçó, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida, cap al polígon dels Sonoms, en sentit creixent. I per acabar, afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Llemosa. Bon dia,
moltes de gràcies. Juan Amplanes, des de la DGT. Ivan López, des del control tècnic. Són 2:32. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Alcaldessa Divisió! Això que sentiu ha estat avui de matí són el crit de més d'un centenar de veïnat de Serenal de Llucmajor que avui de matí, com han dit, s'han manifestat davant les oficines municipals d'aquest nucli turístic. Protesten contra el servei de recollida de fens de Serenal. Asseguren els veïnats que d'ençà de fa unes setmanes s'hi acumula molta de brutor perquè l'empresa concessionària del servei ha reduït la seva freqüència que fins que passava fins ara per buidar de manera periòdica els contenidors.
Segons els veïnats de Serenal, durant tots els mesos d'estiu s'ha repetit aquesta situació i asseguren que els carrers del nucli presenten un estat de deixadesa generalitzada. Així descriu la situació Sandra Jiménez, portaveu dels veïnats que protesten.
La recogida de basura, la limpieza de los contenedores, las alcantarillas están a tope de basura, las aceras están rotas y muy, muy sucio todo el arenal. Está dejado, destrozado. Que limpien los contenedores, que le echen agua, no con esa manguita que hacen, no, que limpien.
De fet, en aquests moments està previst que els veïnats es reuneixin amb els representants de la regidoria de Medi Ambient per demanar-los explicacions.
Per tant, segurament durant avui hora baixa estarem pendents de quin fruit o quin resultat ha donat aquesta reunió dels representants municipals amb els veïnats que protesten i que demanen que s'acceleri el servei de recollida de fens als carrers de Serenal del Llucmajor. Però qui també s'ha afegit a aquesta petició són els hotelers de Serenal, integrats dins l'Associació Hotelera de la Platja de Palma.
Comparteixen les queixes dels veïnats perquè diuen que afecta la imatge turística de Serenal. D'aquesta manera, s'ha manifestat l'hoteler Antoni Cardona, director de l'hotel de la zona Azulain Bahamas.
L'empresa que du la recollida dels fems no ho recull tot. Només buida els contenedors. I arriba un moment que en el voltant dels contenedors en el punt de recollida dels fems està ple de brutó, d'un dia per l'altre, fins que tal vegada una volta a la setmana o una mica més, ho retiren tot.
Hotelers i veïnats coincideixen que la causa de les mancances en la recollida de fems és que l'empresa concessionària fa feina amb el contracte prorrogat i, per tant, compleix només uns mínims. Aquesta situació també afecta les urbanitzacions del terme, com són Sa Torre, Badia Gran, Badia Blava i Mayoris. Els socialistes de l'Ajuntament de Llucmajor demanen a l'equip de govern que treguin a concurs una nova licitació amb un plec de condicions renovat com més aviat millor. Mentrestant, els veïnats han organitzat una nova jornada de protesta aquest dimecres davant l'Ajuntament a les 6 de l'hora baixa, que és l'hora del ple municipal.
I parlàvem ara d'una altra qüestió, en concret d'urbanisme i de protecció de determinats edificis, perquè ara que hi ha l'oposició al Consell de Mallorca i també a l'Ajuntament de Palma es feliciten per l'aturada de les obres de demolició de l'edifici de l'arquitecte Bernassa al carrer 31 de desembre. L'esbocament va començar la setmana passada, però dijous aquesta acció, aquesta demolició, es va paralitzar. Segons l'entitat proteccionista ARCA, però també el PSOE i més a l'Ajuntament de Palma, asseguren que Cort ha hagut de recular quan ha vist que l'informe del Consell de Mallorca prohibeix la demolició i que és vinculant.
La institució insular, a través de la consellera de Patrimoni, Antònia Roca, ha tornat a insistir en la necessitat de protegir l'edifici, tant la façana com l'interior. A més, ha sol·licitat a Cort que catalogui l'immoble, una petició que també ha fet la formació Més per Palma, que ha aplaudit la paralització d'aquestes obres. En la institució insular, el PSI-PSOE s'ha afegit a aquest punt de vista i ha demanat quants elements arquitectònics s'han fet malbé durant els dies que han durat les tasques. És Joan Ferrer.
Ens felicitem, però volem seguir endavant. Volem que aquest edifici se catalogui d'acord s'havia establert en el pla general aprovat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament de Jaime Martínez havia deixat de caure. Volem la protecció d'aquest edifici, volem que s'aturin les obres i volem assegurar-nos de que no s'ha fet malbé cap dels elements que manava protegir la Comissió de Patrimoni del Consell.
Per part seva, el portaveu de l'entitat conservacionista ARCA, Pere Ollés, creu que l'Ajuntament ha ordenat a la promotora que aturi la demolició perquè ha comprovat que seguir endavant amb les obres era il·legal.
S'han donat compte que l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni va a missa, és directament executiu, i que si no compleixen i estan avisats, pues estan cometent un delicte, una falta contra el patrimoni històric. Ni més ni manco.
Unes obres, idò, per tant, que de moment s'aturen. Ens referim a aquesta demolició aturada de l'edifici de l'arquitecte Gaspar Bernassa al carrer 31 de desembre, però ara parlam d'unes altres que han de començar, perquè el Consell de Mallorca ha presentat per primera vegada una línia d'ajudes per a la rehabilitació i conservació de béns d'interès culturals. Es tracta d'una convocatòria dotada en 650.000 euros a través de la qual els propietaris de Vic i de béns catalogats poden accedir a subvencions de fins a 50.000 euros.
La consellera insular de Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat destacar que aquesta nova línia d'ajudes és una aposta clara per valorar el patrimoni històric de Mallorca i donar suport als qui el cuiden.
Jo crec que tots els propietaris fan un esforç gran per mantenir aquest patrimoni històric de la nostra terra i compromesos en continuar conservant la nostra història i posar en marxa aquesta convocatòria.
Se'n podran beneficiar propietaris com Toni Aguiló, que és el propietari del molí dels Dimonis, molt a prop del monestir de la Real, a Palma. És un molí originari del segle XIII que s'utilitzava per moldre gra amb la força de l'aigua de la síquia d'en Basté.
No n'hi ha hagut mai ajudes, i clar, això cau damunt les nostres esquenes. I el món d'aquesta agricultura pues, és totalment deficitari, però pues, si damunt vols conservar un valor etnològic, pues, te trobes en problemes econòmics.
Amb aquesta iniciativa es pretén ajudar les persones i entitats propietàries o responsables d'immobles declarats BIC o catalogats per garantir-ne la preservació i transmissió a les generacions futures. Les quanties màximes arriben fins als 50.000 euros, com dèiem en el cas de monuments i jardins històrics, i fins a 20.000 euros en la resta de casos. Els propietaris de béns immobles inclosos dins els catàlegs municipals de patrimoni també se'n poden beneficiar. Un aspecte que destaca el regidor de Cultura de Lloseta, Javier González.
El Lloseta té un moltíssim de patrimoni que menestem de metge, vull dir. Tots aquests pobles han de menester ajuda tant d'institucions europees, Consell de Mallorca, govern, perquè si no de tots sols és molt complicat.
I parlam ara d'una millora de la xarxa viària de Mallorca perquè el Consell construirà una nova rotonda d'entrada a la Universitat de les Illes Balears al campus a l'altura de l'edifici del rectorat, és a dir, a Son Lledó, la carretera de Valldemossa. D'aquesta manera es vol reforçar la seguretat en un punt que és conflictiu, com és l'accés al campus. La inversió serà de 850.000 euros i la previsió és que estigui enllestida a finals de l'any que ve o de principis de l'any 2027.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el rector de la UIB, Jaume Carot, han firmat avui el conveni per executar el projecte. L'increment del trànsit a la zona amb uns 40.000 vehicles diaris i les continuades entrades i sortides del campus fan d'aquesta intersecció una zona poc segura. Tots dos han reconegut que es tracta d'un dia històric i d'una vella reivindicació que es durà a terme gràcies a la col·laboració institucional. Són Carot i Galmés.
Aquest campus, quan hi són tots els treballadors i treballadores i tots els alumnes, doncs hi poden haver unes 18.000 persones. El tràfic de vehicles que hi ha és enorme, com se poden imaginar, i aleshores punta, doncs aquí, en aquesta intersecció, es generen problemes circulatoris.
Avui vos presentam aquest projecte reivindicat, aquest projecte necessari, tant per tots els alumnes i tot el personal que entren a directe, a diari, en els campus de la universitat, però també tots pels que circulen per aquesta carretera.
Unes obres de millora per a la gent que se desplaça amb cotxe privat o amb transport públic, però ara parlant de gent que va a peu, perquè d'haver unes 200 persones han participat avui de matí en una caminada que ha reunit diverses rutes saludables arreu de la ciutat de Palma. Una iniciativa aquesta que coincideix amb el Dia Mundial Sense Cotxes. Tot això per fomentar els hàbits saludables entre la població i, en aquest cas, sobretot, entre la gent gran.
La trobada ha començat a les 10 del matí a la plaça d'Espanya, on els participants han encalentit durant uns minuts per després partir cap al carrer de Sant Miquel. Amb ganes i acompanyats d'una bona temperatura, han arribat a la plaça de Santa Eulàlia uns 15 minuts abans de les 11. Allà han rebut una bossa de tela i un pot de fruita. Elena García és la subdirectora d'Infermeria de la Gerència d'Atenció Primària.
Un procés que es fa d'acció comunitària en el que diferents entitats i el centre de salut és una més, està implicat en la creació d'una ruta al voltant de centres, de les zones bàsiques de salut, puguin anar a caminar i se fa tot un procés en el que s'elabora que sigui un camí que sigui fàcil, que tingui zones de descans.
Un recorregut que avui han volgut compartir molts de veïns de Palma i alguns d'altres municipis de la part forana.
Una monada.
Molt alegre i molt... Està molt bé, ens agrada molt.
És que ens dona molta salut, a part de que tenim molta relació amb altres persones, que això també vulguis o no vulguis, perquè hi ha molta gent que està tota sola i ens ajuda moltíssim a tenir relacions.
Per la mare de comerç, perquè 25 empreses i prop d'una dotzena d'entitats socials i societats locals han participat en la primera guia de compra privada responsable de les Illes Balears i que ha estat organitzada per la Fundació de Xalles i que s'ha duit a terme avui al Centre d'Interpretació i Educació Ambiental.
Emmarcada dins el projecte Connectades, aquesta jornada vol connectar precisament les empreses que tenen una necessitat de compra amb entitats que ofereixen productes i serveis, cosa que permet un doble benefici. Per una part, l'empresa aconsegueix el que necessita i, per l'altra, amb aquesta compra s'ajuda a transformar la societat. Maria Suau és la responsable de l'àrea ambiental de Fundació de Xalles.
Fem el sistema que nosaltres diem Fair Dates, com a cites justes, en què les empreses aniran passant per taules on les entitats oferiran el seu producte o el seu servei i així se coneixeran. Ens agradaria molt que realment hi hagués un match en aquestes Fair Dates i que se connectin i que en el futur pues, ja establesquin una relació entre ells i, com dèiem en el principi, que això ens permeti avançar cap a aquesta societat més circular i més justa.
I Més per Palma presentarà un pla per millorar les condicions de persones sense llar que viuen al carrer i a la ciutat, segons el seu parer, d'aquest aquesta formació, les accions de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma no han solucionat aquest problema, sinó que asseguren que l'han agreujat. Per aquest motiu, presentaran una bateria de mesures al proper pla municipal. Els ecosobiranistes demanen que l'Ajuntament habiliti un espai segur on les persones sense llar puguin guardar les seves pertinències i també la seva documentació. També demanen que es condicioni un lloc on puguin menjar i també descansar. Així s'hi ha referit el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, qui ha dit que el perfil de les persones que viuen al carrer darrerament ha canviat.
Amb moltes de persones que són o bé treballadores o que són també pensionistes i que, per tant, tenen uns ingressos, però que, tot i que tenir aquests ingressos, no troben habitatge a Palma per així com està actualment el preu de l'habitatge.
L'objectiu de Més per Palma és que l'Ajuntament segueixi una estratègia semblant a la que han fet contra el sensellarisme ajuntaments com Barcelona, València i Madrid. Segons les darreres xifres, més de 800 persones viuen al carrer a la ciutat de Palma. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45, moment ara pels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
El Reial Mallorca només va poder empatar un gol contra l'Atlètic de Madrid, que va jugar més de 20 minuts amb un futbolista a manco.
La primera victòria del Mallorca resisteix, eh? I ahir sí. Som hoig en festa inclosa. Van de començar el partit. El vermell es van haver de conformar amb un punt agredolç per no saber treure'n més profit de l'avantatge que suposava jugar bona part del segon temps contra l'Atleti de Madrid en superioritat numèrica. El Matalasser va ser el clar dominador del joc tot el primer temps. Leo Román, el millor del partit, va aturar un penal i a la segona part, quan va arribar l'expulsió de Sorlot i tot es posava de cara pels interessos del Mallorca, arribava el gol de Gallagher, un gerro d'aigua freda pel de Jagó Barrasate. Tant de bo que al minut 85, una gran centrada de Jan Virgili, l'aprofitava Vedat Muriqi, que rematava una pilota amb el cap per fer l'1-1. El quart gol aquest curt del Pirata, que segueix demostrant estar en forma. Jagó Barrasate, que reconeixia que l'equip no va jugar bé a la primera part, espera que aquest empat pugui ser un punt d'inflexió.
Yo creo que el equipo se ha visto superado al inicio. Y cuando te ves superado, pues te ves con ese miedo de que no te hagan gol, no tienes esa frescura de ir arriba y creo que poco a poco en eso hemos ido creciendo y el último cuarto hora hemos quitado el freno y bueno, eso es lo que queremos, pero también pues a veces necesitas el refuerzo del resultado y tener una estabilidad también para buscar eso, pero bueno, creo que era importante hoy sumar. Tenemos ahora en esta misma semana dos partidos muy importantes y por eso he dicho antes que espero que sea un punto y seguido.
Ara venen partits importants per al Mallorca, Reial Societat i Alavés, i el tècnic mallorquinista diu que pateix molt.
Pues estoy sufriendo mucho, no te voy a engañar. Hoy durante el partido he sufrido mucho. Entonces, sufrimiento es igual a aprendizaje también y lo que tengo que hacer también es acertar. Y si acertamos, pues nos irá mejor, pero bueno. Lo tengo asumido también, que es un inicio complicado y el reto de este año es eso, de bueno, dotar al equipo de esas herramientas que necesita para ir saliendo, para ir ganando, que no va a ser un proceso fácil, pero también me motiva esto. Entonces, estoy con muchas ganas, pero eso no quita para que días como hoy pues, sean de sufrimiento.
I sentim ara el porter eivissenc Leo Román, gran protagonista del partit, aturant un penal i salvant el Mallorca d'una derrota.
Un partit així sienta bien a cualquiera, pero bueno, yo me centro sobre todo en el trabajo del día a día, independientemente de luego el resultado. Estoy trabajando bien, es verdad que no ha sido el inicio que quería. Creo que hay que hacer autocrítica, saber en lo que nos estamos equivocando, colectivamente e individualmente cada uno, mirar hacia adentro y saber que hay cosas que mejorar, pero bueno, es verdad que ha sido un calendario difícil. Tenemos ahora dos puntos y tenemos que ir a hacer lo bueno ahora en lo que viene.
Sense temps per descansar, la plantilla del Real Mallorca ha tornat avui a la feina i demà, després de l'entrenament, viatjarà a Sant Sebastià per jugar dimecres a les 9:30 del vespre contra la Reial Societat a Anoeta. Pel que fa a novetats, estaran pendent de Maras Kumbula, que hi va abandonar el terreny de joc lesionat, mentre que Javi Llebrer, recuperat d'isquios, ja podria entrar a la convocatòria.
A més de l'empat del Mallorca, Toni, ahir es van donar altres resultats.
El Rayo 1, Celta 1, Elche 1, Oviedo 0, Barça 3, Getafe 0. Pel que fa a la classificació, líder el Real Madrid en 15 punts, segon el Barça en 13. Li segueixen Villarreal i Espanyol en 10. En descens, ara mateix, la Reial Societat i el Real Mallorca, que tenen 2 punts, i el COE, que és el Girona, en tan sols un.
A la primera federació, l'U d'Eivissa va empatar un gol contra l'Antequera.
El conjunt eivissenc, que continua invicta aquesta temporada, va avançar al minut 37 de partit en gol de David del Pozo, però els visitants empataven just 2 minuts després, Dylan Marí.
La U d'Eivissa suma un punt que pareix poca cosa després d'empatar 1-1 contra l'Antequera al Palladium Camises, en un partit en el que els blau cel varen ser superiors en domini. Del Pozo va obrir el marcador aprofitant un error del porter, però només uns minuts més tard, Basele de l'Antequera va empatar el partit aprofitant una desconnexió defensiva dels eivissencs. Paco Gémez va introduir canvis en l'11, Montjuney per reforçar la defensa i Del Olmo, que va ser titular per primer cop, però després de mitja hora de joc, el migcampista va notar que encara no estava en plenes condicions i va haver de ser substituït per Josep Senyer. Escoltem a Paco Gémez.
Yo sabía que Iván no iba a acabar todo el partido. Y yo sabía que podía durar un poquito, esperaba que durara más que solo una primera parte.
Els eivissencs varen tenir ocasions de sobres per emportar-se el triomf, però la falta de punteria va condemnar l'equip. Ja en el tram final, Sofian va tornar a fallar dues oportunitats clares, la segona fins i tot en temps afegit. Escoltem la valoració del tècnic.
Yo creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho en cuanto a fútbol desde que hemos empezado la temporada. Mi valoración en general es que, bueno, el empate no nos... A mí me sabe muy a poco porque creo que hemos merecido ganar.
Amb aquest empat, la U d'Eivissa perd el lideratge després de deixar escapar 2 punts contra el COE i de desaprofitar una oportunitat d'or per consolidar-se al capdamunt de la classificació.
Més futbol. A la segona federació femenina, el Balears va perdre el primer partit del curs després de 3 jornades disputades.
L'El Blanc i Blava van caure per 2-0 al camp del Llevant B.
I a la segona federació, cap dels 5 representants balears han guanyat els seus partits.
El derbi balear entre la Societat Esportiva Eivissa i el Porrer va acabar amb empat a 1, repartició de punts al primer derbi illenc de la temporada en un partit que igualava el conjunt eivissenc al temps afegit, al minut 94. Sentim els entrenadors Raül Cassany i Miquel Solé.
Estic cabrejat perquè és un partit que tenim que guanyar a casa, més enllà del rival, que sabien que anava a ficar en dificultat, però crec que és un partit que la primera part no m'eixit de la intensitat que tenim que sortir, disfrutar del punt, però sabem que aquests partits n'hi ha que guanyar-los, que no podem sortir al camp amb aquesta indolència.
És un partit que potser l'empat és el que veu més just, però no sempre empates en el minut 94 en un gol en pròpia porta i tu arrencant en el minut 93 amb una pilota que tu has d'acabar aquí en el córner on sigui. Però bueno, el que té ser novel·la de la categoria i el que hem de millorar.
Per la seva banda, l'Andratx va perdre per 1-0 el camp de l'Alcoià, encaixant l'únic gol al minut 81. El Poblense va empatar a 0 contra l'Olot i, a més, recordant que dissabte l'Atleti Balear va perdre a casa 2-4 contra el Sant Andreu.
I encara en futbol, Toni, Mariona Caldentei podria convertir-se avui vespre en la millor jugadora del món si guanya la pilota d'or.
A la gala que celebrarà la 9 del vespre a París, també hi serà en Catacoll, nominada a millor portera del món, i Patrick Guijarro, que com a Mariona també està nominada a millor futbolista i té opció real d'acabar al top 10. L'any passat va finalitzar 11a. L'Ajuntament de Felanitx organitza un acte per seguir el lliurament de la pilota d'or. Serà a la Casa de Cultura a les 9 del vespre.
En atletisme, la mallorquina Esperanza Cladera torna amb una cinquena plaça del Mundial de Tòquio amb l'equip espanyol de relleus del 4%.
Una meritòria posició aconseguida amb un temps de 42 segons i 47 centèsimes, sent la millor marca espanyola a uns campionats del món. Sentim Esperanza Cladera.
Encara que les condicions climatològiques no fossin les més adequades, crec que vàrem poder treure profit d'allò. Vàrem fer uns canvis espectaculars, ens va liar un poc la darrera posta, però encara així ho vàrem poder treure i crec que un resultat, ja t'ho dic, per emmarcar.
I acabem els esports en bàsquet.
Aquest cap de setmana s'encetarà la Lliga Primera FEB i ahir Figui i Estia Menorca varen jugar el darrer partit de pretemporada al pavelló d'Esport d'Inca amb victòria del conjunt menorquí per 74-77. A la Copa d'Espanya, en la segona jornada del grup F, el Clas Sant Antoni va guanyar el Castelló per 88-90 i Xus Mateo, ets entrenador del Real Madrid, està finalment l'elegit com a nou seleccionador espanyol de bàsquet i serà presentat demà a les 12 del migdia.
Gràcies, Toni. Arribem així gairebé a les 2:55. Fins aquí la informació esportiva, ja sabeu que després de la pausa arriba, com sempre, a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
S'anuvia pel gendar.
Avui comença la setena edició de Literanit amb el lema Illes, centres i perifèries, un fil conductor que convida a reflexionar sobre el concepte d'insularitat des de diferents perspectives. Enguany, l'esdeveniment tindrà seu a 8 territoris de parla catalana després de la incorporació de l'Alguer i també d'Andorra. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El programa hi ha més de mig centenar d'iniciatives que es posen en marxa a partir d'avui, com dèiem, i fins dilluns que ve, que serà quan s'inaugurarà l'exposició Camí Florit a la Universitat de Barcelona. Segons el portaveu de l'organització, Tomeu Canyelles, la presència de dones és especialment destacada en aquesta edició.
Enguany estem molt contents amb el cartell, perquè per una banda han complert amb el compromís absolut de cercar la qualitat a totes les propostes i igualment també contribuir a una major presència de la dona com a creadora i investigadora en la participació de, no ho sé, na Cecília Jiménez, na Alba Casarramona, na Clara Ferrer, na Isabel Bes, na Clara Gorrias, na Ina Fazaga, Begoña Méndez, na Carlota Oliva, na Margarida Solivelles, na Margarida Mateu i un llarg etcètera.
En total hi ha una cinquantena de noms propis de la creació, la investigació i la dinamització cultural i literària. Per a Canyelles, la incorporació de l'Alguer i d'Andorra són també una fita destacada de la nova edició.
Enguany és veure que hi ha una particularitat important, que és la seva extensió a Andorra i l'Alguer. Així que poden dir que des de l'organització, que a poc i des de la màxima modèstia, s'ha aconseguit dur a terme pues, una iniciativa que ja trenca fronteres i que contribueix a promoure la lectura a partir d'una programació molt, molt, molt diversa.
L'acte central de Literanit, conduït per l'actriu Caterina Lorda, tindrà lloc dissabte, dia 27 de setembre, a Can Balaguer, amb el pregó de Literanit 2025, a càrrec d'Aina Zuazaga, el manifest per la lectura de Pons Pons i l'actuació de Clara Gorries. Literanit s'estendrà durant tota la setmana i ha implicat institucions, llibreries i biblioteques. Compta amb la col·laboració d'administracions com l'Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears, l'Arxiu del Regne de Mallorca i la Biblioteca Pública de Can Sales.
Mentrestant, l'agenda cultural de la setmana, que avui just comença, és plena de música tradicional i folclore. La música folklòrica, de fet, serà avui la protagonista de les festes de Santa Tecla de Biniamà, a càrrec de l'agrupació Brot d'Olivera i de Sebastià Joan. I demà, Aina, festa al Port d'Alcúdia.
En aquest cas, ben diferent, en la nit de DJs a Segavina Beach, a partir de les 6 i serà de franc. I a les 8, a Alcúdia, actuacions destacades de Nacho Vegas i Marcela Ceraolo. Dimecres serà el torn de Los Peligrosos, Gentleman Aldor 13, i serà a partir de les 9 de la nit. Dijous, clàssica a les totes, la banda municipal de Palma actuarà a la Misericòrdia i serà a partir de les 6, que és la festa del Pas Doble. I dues hores més tard, a les 8 i també a Palma, el Teatre Principal acull el concert de La màgia del cinema de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Binissalem està de festa aquesta setmana i dissabte és el dia fort de concerts en el marc de les festes d'Esbarmà.
Quan camines per serena amb aquest menjar d'anca, el dimoni s'arremana, ja m'he de geure de panxa.
A partir de les 10 de la nit i fins a les 5 de la matinada a la plaça de l'Església Gran Revetlla, en l'actuació de Gintònics, Tomeu Penyà i Avalanche a Binissalem, abans a les 5, la desfilada de carrosses acompanyades de l'Associació de Tercera Edat. Tu que el dimoni i jo.
Tenc coberta sa finestra per si un cas te peguin ganes d'aturar-te qualque vespre i deixar-te tocar.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 22 de setembre. L'administració i els sindicats han donat llum verda a l'avaluació de salut mental del mestre condemnat per assetjament, Miquel Roldán, qui per ara, però, no s'haurà de sotmetre a aquest examen psicològic perquè des d'avui matí està de baixa mèdica. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. S'obre la porta així perquè les famílies tornin a dur els seus fills a l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina, on té plaça d'interí el mestre. Avui vespre, l'associació que les agrupa comunicarà si posen fi a aquesta aturada. Mentrestant, les famílies ja s'han autoorganitzat i tenen clar que si no hi ha garanties que el centre sigui un lloc segur per als infants, aquests rebran formació demà dimarts fora del centre escolar. És Biel Cardona, el representant de Mares i Pares, en declaracions al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
Si això segueix així, doncs el que farem és proporcionar als nostres nens el que l'administració no proporciona, un entorn segur, i ens dedicarem nosaltres a donar-los la formació.
Els titulars de la jornada se centren també en aquesta xifra, 447. És el nombre de dones víctimes d'explotació sexual que Cort ha comptabilitzat a Palma, un 86%, sense papers.
L'Ajuntament ha presentat avui l'informe sobre aquests casos corresponents a l'any passat i determina que un terç de les 1.500 dones que exerceixen la prostitució a ciutat presenta indicis de ser víctimes del tràfic de persones. El perfil és el d'una dona jove en situació administrativa irregular, amb responsabilitats familiars i amb dificultats per tenir un habitatge. Lourdes de la Cruz és tècnica d'igualtat.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de persones estrangeres que ja viuen en el país per explotar-la sexualment.
Als tribunals, el principal acusat de la macroestafa de Lujo Casa ha negat les acusacions, però admet que hauria d'haver donat la cara.
Carlos García Roldán, considerat a ser vell i cap de la trama immobiliària, ha declarat avui en el judici sobre la macroestafa, que s'eleva a més de 3 milions d'euros invertits en promocions que mai no varen ser entregades. Hi ha al manco 235 afectats. Roldán manté que no hi estava possible, ja que tots els compradors, diu, eren conscients de riscos que assumien en aquestes operacions i que va intentar, a més, de totes les maneres possibles, aconseguir finançament per poder fer les obres.
Veïns i hotelers de Serenal demanen a l'Ajuntament de Llucmajor que posi solució a l'acumulació dels fems al carrer.
Més d'un centenar de persones s'han concentrat avui matí davant les oficines municipals de Serenal. Denuncien que durant tot l'estiu els contenidors han estat plens de fems perquè l'empresa concessionària ha reduït la periodicitat de recollida. Denuncien que la brutor s'acumula i fa molta pudor. Els hotelers de Serenal s'han afegit a aquesta reclamació perquè la imatge, diuen, se'n veu perjudicada. Es tornaran a concentrar durant el ple d'aquest dimecres a l'Ajuntament. Ho explica Sandra Jiménez, portaveu dels veïns que protesten.
La recogida de basura, la limpieza de los contenedores, las alcantarillas están a tope de basura, las aceras están rotas y muy, muy sucio todo el arenal. Está dejado, destrozado. Y que limpien los contenedores, que le echen agua, no con esa manguita que hacen, no, que limpien.
La crisi de l'aigua que va esclatar a Mahó fa un any afronta aquesta setmana un nou episodi.
I és que s'inicia el procediment per sancionar l'empresa Hidrovals, responsable de l'abastiment d'aigua a la ciutat, per deficiència en gestió i comunicació d'incidències. L'empresa tindrà un termini de 10 dies per al·legar-hi.